Catalunya Ràdio. Som podcast. Catalunya Àudio. Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
La biblioteca de l'arquitecte. Doncs ja tenim la biblioteca de l'arquitecte oberta, com sempre, amb en Marc Longarón, el director de la cooperativa Jordi Capell. Bon dia, bon any, Marc.
Bon dia, Pep Lluís.
Parlem primer de tot d'un llibre que el 25 de gener, a les 7 de la tarda, el presentareu aquí a la cooperativa, oi?
Cert. És una reedició del que ja es va publicar el 2014, que es diu De suburbi a ciutat, el pla popular de Santa Coloma de Gramenet, que ha fet l'Odeia en Sato i Guecharte, i que, com bé dius, presentarem a la llibreria de la cooperativa aquest dia 25. I que el que permet és entendre d'una forma molt, molt ben estructurada les lluites veïnals de Santa Coloma dels darrers anys del franquisme, que són unes lluites, et diria, molt interessants, perquè al final la gràcia d'aquí és que es van crear tota una sèrie de comissions de barri i associacions de veïns per protestar de la manca dels serveis més bàsics, i parlem de serveis bàsics, és a dir, ja no només el transport, sinó el clavegueram, o l'ensenyament, no? La manca d'escoles o l'habitatge, que ja en aquell moment ja, diguem-ne, també era emergència, com ara, però ja en aquell moment era més bèstia. No és que passi només a Santa Coloma, perquè això també ho podem veure a altres llocs, ella també ho explica, i jo diria, home, podem parlar d'una associació mítica, que és la del barri del Carmel de Barcelona, que creava escoles, que feia tota una sèrie de coses que no estem tan acostumats ara que passin a través de les associacions de veïns, o de les cooperatives d'habitatges de Mataró, aquelles, si te'n recordes, alguna vegada n'hem parlat, del Jordi Capell.
Sí, Jordi Capell, qui dona nom a la cooperativa d'habitatges,
exacte,
Jordi Capell.
Que hi va estar molt implicat. Si te'n recordes, també en parlàvem alguna vegada, d'en Martí Nansón i també...
I d'en Manel Brunyer.
Exacte.
Bé, passa per aquest programa per explicar coses que no tenen res a veure amb això. Precisament ara està ficat, mira, en l'Hospital del Mar de l'any 2030,
clar.
No té res a veure amb el que parlem avui.
Doncs en aquell moment, diguem-ne...
I allà al Prat de Llobregat, no?
Ostres, també. I tant. Aquest també es mereix un capítol especial que potser un dia n'haurem de parlar amb calma, perquè també és aquest moviment veïnal potent que intenta donar resposta a unes necessitats bàsiques. El del Prat, a més, s'ha anat estructurant al llarg dels anys i encara existeix. Aquest és un cas, ja et dic, que val la pena mirar-se'l i parlar-ne amb cura.
I l'autora, l'Odeia Echearte, que ho va viure en carn pròpia, no? Perquè, esclar, ella és de Santa Coloma de Gramenet i ho pot explicar també en certa manera, que no ben bé, però en primera persona. Ella mateixa ens ho explicava.
El Pla Popular el van fer les associacions de veïns i, per tant, militants de partits polítics molt diferents, i tenia, per tant, una transversalitat molt gran. Amb la mort de Xavier Valls en l'atemptat de Tadi Percor, Xavier Valls, l'arquitecte que va ser pare d'aquest pla, doncs va morir la persona que tenia més legitimitat per reivindicar-ne el llegat i la memòria. De fet, el propi Valls havia d'escriure un llibre sobre el Pla Popular, però no el va poder fer perquè va morir. Les administracions, a més, que havien anat aplicant aquest pla i li havien agafat les idees, van deixar de citar-lo com a referència amb el pas dels anys. I la memòria se n'havia anat perdent, tot i que s'havia mantingut molt entre generacions. De fet, a casa meva me n'havien parat els meus pares, que havien format part d'aquests moviments veïnals. Feia 30 anys que el mestre i amic Jaume Sairà, que va ser fundador de la revista Grama i després de Fòrum Grama, on jo vaig escriure durant uns anys, reivindicava que es fes un llibre sobre el Pla Popular perquè no se'n perdés la memòria. I finalment, doncs, em vaig decidir a fer aquesta recerca documental i de memòria oral per poder documentar la història del Pla Popular i deixar-la, diguem, escrita per sempre més, doncs, en aquest llibre, que és una investigació periodística, històrica, sobre una època i uns moviments que poden servir molt d'inspiració per moviments socials d'avui, que creuen que hi ha una altra manera de fer les ciutats, i per urbanistes i arquitectes que considerin que els veïns han de poder opinar i tenir un paper clau a les transformacions urbanes.
Aquest moviment que jo et dic, que et deia de baix a dalt,
sí.
És un moviment molt espontani.
Molt espontani.
Clar, no el crea l'administració, no? Com ara que estem acostumats a que l'administració demana processos participatius.
Avui dia o els demana o els incita, fins
també,
i tot, subrepticiament.
També,
i
també.
I després diuen que no, Vull dir que
també,
ja sabem tots de què parlem,
també, clar. Per tant, estem parlant de gent que està interessada de debò en aconseguir millorar la qualitat de vida, que en aquells moments era molt minsa.
Sí, sí, la gràcia del llibre, com bé ens deia l'Odell, no?, que és un tema que de fet no ha estat mai explicat així de clar i investigat d'aquesta manera, però l'altre vessant del llibre és començar a rumiar què ens està passant avui dia.
Clar, aquí hi ha també aquesta mirada cap al futur, no? És
sí,
a dir, com ens podem agrupar en tant que persones interessades en millorar la qualitat de vida del que hi ha al nostre voltant. En aquell moment, la coordinadora de les associacions editava el que en deien el pla d'urgències, que el que feia era demanava l'aplicació immediata d'aquelles coses que ells consideraven clau i que havia sortit en el pla popular, aquest pla popular en el qual tots els veïns participaven. Dins d'aquest entramat, jo crec que cal destacar dos noms. Un, el de Jordi Borja, el geògraf, i l'altre, el Xavier Valls, l'arquitecte, que els dos van ser part d'aquest equip encarregat de desenvolupar el Pla Popular d'Alternativa Urbana i que alhora demanaven una revisió del Pla Comarcal de l'any 1953 i que, sobretot, que no fos una bandera de l'especulació urbanística.
Ressonen moltes coses, del que passa avui dia.
No hem inventat res.
Al contrari, el que passa és que ens hem oblidat de moltes coses, que sí, aquest
això,
és el problema.
Això també és veritat.
Sí, sí. Bé, Marc, doncs haurem també de crear una nova secció dins de la Biblioteca de l'Arquitecte, que és la secció de Moisés Puente. No, de veritat és que ja portem 5 programes que parlem d'ell.
Jo crec que hi ha dos editorials que en aquests moments a cada programa hem de parlar indefugiblement d'ells.
Sí, però no volgudament, és crear el cas.
Un és Asimètriques i l'altre és Puente.
Correcte.
Perquè
sí.
no paren, estan amb una activitat frenètica
sí.
I com que el Moisés no tenia prou amb el que fa ell, ara resulta que s'ha associat amb el David Bastué i amb el Miquel Mariner per crear un fanzine revista, jo crec que els ha sortit massa bé i tot, un fanzine revista que acaba de sortir
sí,
ara.
Sí, per ser un fanzine els hi ha quedat
massa maco. Acaba de sortir el primer número, es diu Passarel·la. En ell hi trobem articles amb la participació de gent molt diversa, des de Les Milan Ràdic, un parell d'arquitectes, l'Adrià Jurado, l'Arnau Pascual, la Marina García Ruiz, l'Andrés Jaque, el Xavier Matilla. I no els dic tots perquè aquí no ens quedaríem sense programa, però en tot cas són gent, diria, molt dispersa, és a dir, que no tenen, que el punt en comú segurament és el tema, és Barcelona.
Dispersa barra diversa, diguéssim,
sí,
oi?
Sí, però a mi el que més me sembla més interessant és que la revista no va de res en concret.
Val.
I aquí està la gràcia.
Sí,
és a dir, precisament jo demano que apareguin revistes una mica punkies, una mica que no tinguin un propòsit tan concret i tan encursetades.
Una línia editorial, que en diem.
Clar, perquè si no queden molt encursetades, i en canvi aquest fanzine revista va precisament a buscar el contrari, és una mirada fresca de tot allò que no hi cap a les revistes habitualment.
Exacte, per trair aquest principi hauríem de definir-la això com un cul de sac,
sí,
no? On brollen moltes coses de les quals segurament el Moisés Puente s'hagués quedat amb les ganes de fer-ne un llibre, no?
Segur.
I dius, home, aquí com a mínim tenim el protollibre en versió fanzine, no?
Sí,
que vés a saber si algun dia, oi?
Sí, és això, són els embrions, no?, d'aquesta forma de mirar l'arquitectura i que va més enllà de l'arquitectura, no?
Uh-huh.
Al final, aquesta revista fanzine neix amb aquesta vocació de trobar un format àgil que ens pugui portar aquelles situacions d'emergència que cal ser explicades, no? I això fer-ho a través d'aquesta barreja, aquesta amalgama de gent tan diversa. I crec que és un encert molt gran aquesta revista. I vaja, llarga vida.
No, i més nosaltres que venim d'aquesta cultura, jo no diria punky, però del
fanzine,
Del fanzine totalment,
sí.
Marc Langarón, ens veiem el dia 25 a la Capell, parlant de Santa Coloma de Gramenet, de revolucions socials, i continuem amb la Biblioteca de l'Arquitecte a la propera edició del Perspectiva.
I tant, Pep Lluís, un plaer.
Molta salut.
Igualment.
Adéu.
Passarel·la, primer número del fanzine que publica Puente Editores, 70 pàgines, val 10 euros. De suburbi a ciutat, el Pla Popular de Santa Coloma de Gramenet, de D.I.H. Arte, amb edicions Fòrum Grama, val 18 euros.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter, @perspectivacat.
Catalunya Ràdio. Som podcast.
Catalunya Àudio.